Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 Arroba de Barcelona. Estàs a punt d'escoltar una predicació de la sèrie d'Advent, El Verb fet carn. Basant-nos en el primer capítol de l'Evangeli de Joan, investiguem el misteri de la persona de Jesucrist, que sent 100% Déu, va assumir completament la nostra humanitat en el seu naixement.
Tenim present aquest passatge que hem llegit. Penso que estaríem tots d'acord en dir que una pel·lícula en la que el seu protagonista principal és deixat en un segon pla i la seva història es veu contínuament eclipsada per les vides d'altres personatges secundaris, acabaria sent un autèntic sense sentit. Tothom, si estiguem al cinema, sortiria de la sala desorientat, amb cares de confusió, sense saber molt bé quin era l'argument de la pel·lícula. Potser que diríem, ha estat una pel·lícula entretinguda, han hagut moments de tensió, moments de riure, però en conclusió, no hem sabut de què anava la pel·lícula, en realitat. I aquest és un gran problema, penso també, a les nostres vides. Viure les nostres vides tractant d'eclipsar, sigui per nosaltres mateixos o per altres coses que ens envolten, la persona del Crist, que al cap i a la fi és el gran protagonista d'aquesta història. Però quan passa això, podem venir a l'Evangeli de Joan, on veiem en ell una gran mostra, una prova de com tothom i tot el que succeeix en ell gira al voltant d'un sol eix, la persona de Jesús, el fill de Déu. Si veiem per un moment com algun personatge destaca, només és per donar després un pas enrere i posar tots els focus d'atenció sobre la persona del Messies. I un home que sabia fer això a la perfecció va ser Joan el Baptista. Ningú com ell per entendre el seu paper d'actor secundari, que només existeix per promocionar la persona de l'actor principal, que és Jesús. L'evangelista Joan ja ens va presentar Joan el Baptista al principi del capítol 1 com aquell que va venir per donar testimoni de la llum, com diem, per posar tots els focus sobre la persona de Jesús. I, sens dubte, és el que va fer. I trobem un gran exemple d'això al nostre passatge d'avui, que ho podem dividir en tres episodis principals. Són com tres moviments que només serveixen per una sola cosa: exaltar la persona i l'obra de Jesús com el Messies. I el primer d'aquests episodis, si ho dividim així, del verset 19 fins al 28, el que trobem és com s'anuncia l'arribada del Messies. I s'anuncia per dos mitjans. Primer, per la identitat de Joan el Baptista. I en segon lloc, per l'activitat que fa Joan el Baptista. Comencem per la seva identitat. Els líders religiosos estaven amoïnats per l'èxit del seu ministeri i van enviar una delegació, una comitiva per interrogar-li. Tu qui ets? Li diuen al verset 19. Joan era de la família sacerdotal, de la tribu de Leví. Segurament que sí, el coneixien. El sentit de la pregunta seria més bé: què hem d'esperar de tu? A què has vingut? I Joan va respondre de dues maneres, una en forma negativa i una altra en forma positiva. Primer, negativament, dient qui no era ell. Potser que seria el Crist? Això podrien estar pensant aquests religiosos, aquestes autoritats de la nació. Però Joan el Baptista s'avança i diu al verset 20 que afirmar i no negar, afirmar amb tota rotunditat, notem aquí l'èmfasi amb què ho diu: no sóc jo el Crist, de cap de les maneres, no sóc jo el Messies, no sóc jo el Salvador. Aquest és un altre. Llavors, ets tu Elias? Ell va respondre de nou: no sóc. Hi havia una interpretació basada en els escrits del profeta Malaquies, al capítol 4, on es diu que el profeta Elias hauria de tornar abans de l'arribada del Messies. I tot i que més tard Jesús diria que Joan era aquest Elias, però ho deia en un sentit figurat, tenia un ministeri com el d'Elias, una de les interpretacions dels jueus és que Elias, literalment en persona, vindria. Llavors, davant d'això, Joan el Baptista va negar que ell fos literalment la persona d'Elies. Llavors seria el profeta, només queda aquesta persona important. Bueno, Joan era un profeta, però el profeta, això novament és una referència a l'Antic Testament, Deuteronomi, capítol 18, on es va anunciar a Moisès que Déu aixecaria un profeta definitiu, el profeta per excel·lència d'Israel. Aquest, com ens parla després el Nou Testament, el llibre dels Fets, es refereix a la mateixa persona del Messies. I tant Pere com Esteve, en les seves predicacions, identifiquen aquesta figura amb la persona de Jesús. Per això, davant d'això, Joan torna a respondre amb un contundent no, jo tampoc sóc aquest profeta. Ara, davant la desesperació d'aquesta comitiva, que s'estaven tirant dels cabells, demanant-li, si us plau, qui ets tu? Digue'ns què dius tu de tu mateix, qui ets? Finalment, Joan va afirmar la seva identitat i digué, verset 23, jo sóc la veu d'un que crida en el desert, dreceu el camí del Senyor, com digué el profeta Isaías. Per una banda, aquí veiem la humilitat de Joan, que els està dient, no us fixeu en mi, fixeu-vos en el meu missatge, en el que anuncia la meva veu. No sóc jo la llum, jo només sóc la veu. Però per altra banda, Joan era conscient de que en aquell moment a la història ell estava sent una veu profètica, estava complint la veu profètica que anticipava l'arribada del Messies a la terra. Calia davant d'això, doncs, adreçar el camí. La idea que hi ha darrere d'aquestes paraules era la d'anivellar, aplanar un camí al desert de tots els seus obstacles per rebre l'arribada d'un antic rei oriental. Llavors, en aquest sentit, el que volia dir és traieu tots els obstacles de la vostra vida per rebre el rei de reis que està a punt d'arribar, com cal. Però si veiem com la identitat de Joan anuncia l'arribada del Messies, també el que feia la seva activitat. Clar, si Joan no era ni el Crist, ni Elies, ni el profeta, la pregunta que es feien els líders religiosos semblava molt encertada, el verset 25. Per què bateges, doncs? I en lloc de reivindicar-se Joan, Joan aprofita de nou per cridar l'atenció sobre la persona del Messies. La manera, em feia pensar això, de com reaccionem quan som criticats o quan som qüestionats, demostra si de veritat hem entès el nostre paper secundari en aquesta vida. I la nostra funció de cridar tota l'estona l'atenció, no cap a nosaltres, sinó cap al Messies. Demostra si ho hem entès de veritat o no. Joan va respondre, verset 26, bueno, jo he vingut a batejar en aigua. Només jo practico un símbol extern. Però ara vindrà un, diu el verset 26, de qui no sóc digne ni de deslligar-li la corretja de la sandàlia. Això era com la tasca de l'esclau menys valorat d'una casa. Ni tan sols d'això era digne Joan. Ell, dirà, és el qui ve darrere meu, però que ha passat per davant meu, és molt més superior. El que Joan feia tan sols era una il·lustració del que el Messies faria de forma molt més poderosa i molt més profunda. L'anunci de l'arribada del Messies ens ha de recordar, com Joan el Baptista, a cadascú de nosaltres, que hem sigut posat no per promocionar-nos a nosaltres mateixos, el bona que és la nostra vida, la nostra família, la nostra economia, els nostres títols, les nostres notes al col·legi o el nostre expedient o la nostra influència a les xarxes socials o el que sigui, sinó que hem sigut posats com una veu al nostre entorn diari que anunciï l'arribada del Salvador al món, de l'esperança que aquest món té en el Messies. Recordem cada dia, no som la llum. No estem aquí per brillar nosaltres. Aprofitem per cridar l'atenció sobre Crist en cada ocasió que se'ns presenti. Però també davant d'aquest Messies continua vigent la crida de Joan a treure tots els obstacles per rebre el rei. aquell de qui no som ni dignes de deslligar-li la corretja de la sandàlia. Això és una crida al penediment, a deixar de banda la incredulitat, la rebel·lia i posar la nostra confiança i la nostra atenció en la seva persona. Ja l'has rebut a la teva vida d'aquesta manera? I si és així, no oblidem que Jesús va dir també que no tan sols va venir, sinó que tornaria, que vindria una altra vegada. No deixem d'adreçar la nostra vida cada dia en preparació per aquell dia. Però si hem vist el que succeeix al primer episodi, el passatge continua i arribem a un segon episodi on es descriu la missió d'aquest Messies. I és el que trobem del verset 29 fins al 34. I bàsicament es resumeix en dues funcions, dues tasques. Treure el pecat i batejar amb l'Esperit Sant. Parlem d'això. Comença dient el verset 29. L'endemà Joan veia Jesús que venia a ell i diu: «Heus aquí l'anyell de Déu, el qui treu el pecat del món». El pecat. Aquest és el problema fonamental que tenim com a éssers humans, perquè és això el que ens allunya del favor de Déu i és això el que ens posa sota la seva justa condemna, com parlava abans el Xavi al temps de confessió. És per això que Jesús, com el Messies, va venir per donar una solució a aquest problema, no tan sols pels jueus, sinó pel món sencer, per qualsevol persona, sense distinció. Va portar una solució suficient per qualsevol persona a tot arreu. I de quina manera aconseguiria això? El títol Anyell de Déu ens dona una pista. Ràpidament, un jueu, quan escoltava la paraula anyell, pensava en sacrificis per apropar-se a Déu, per expiar els seus pecats. Podria pensar també en aquell anyell que Déu va proveir com a substitut d'Isaac, a Gènesis 22, o en la profecia, fins i tot, d'Isaïes 53, on es parlava d'un que vindria com a anyell a l'escorxador per ser degollat pels pecats del seu poble. Joan veu venir Jesús i l'identifica, no com un anyell més, sinó com l'anyell per excel·lència, l'únic de la seva categoria. Així és que el fill de Déu es va fer home amb un motiu principal, no tan sols per mostrar-nos com ens estima Déu i com s'apropa a nosaltres, perquè filosofegem ara de com va ser l'encarnació. Ell va prendre una forma humana per un motiu principal, i és per poder ser després crucificat com a sacrifici expiatori pels nostres pecats. A la creu del Calvari, Déu el Pare va carregar sobre d'ell tot el pes del nostre pecat i va descarregar tot el pes de la seva justícia pagant per nosaltres. La sang dels animals, com diu l'escriptor d'Hebreus, no podia treure el pecat, però la sang preciosa d'aquest anyell, i tant, que pot treure els nostres pecats. Ell és l'anyell de Déu, qui sí, va morir, però també va ressuscitar el tercer dia. I com diu l'Apocalipsi, ara és assegut al tron de l'univers, des d'on tornarà per regnar. I avui continua tenint estesa la seva mà per donar perdó de pecats. Va haver-hi un moment on Joan reconeix que ell no el coneixia. A lo millor sí com a persona, però no com a Messies. Però ara sí. Tant de bo que tu i jo no sortim avui d'aquí sense conèixer-lo i reconèixer-lo com l'anyell de Déu, qui no només treu el pecat del món, sinó qui també treu el nostre propi pecat per la fe en ell. Però no tan sols va venir amb la missió de treure el pecat, també amb la missió de batejar amb l'Esperit Sant. No tan sols la seva missió consisteix en treure el problema de l'ésser humà amb el pecat, sinó, com dic, també batejar-nos amb el seu Esperit Sant. Vol dir una renovació espiritual radical, una transformació. És el que declara el verset 32, quan diu: quan diu Joan de Jesús, aquest és el qui no només treu el pecat, aquest és el qui bateja amb l'Esperit Sant. Deia un professor meu que Jesús no treu el teu pecat per deixar-te ara buit. Ell treu el pecat per omplir-te amb el seu Esperit Sant i transformar la teva experiència avui. El que està declarant Joan de Jesús era que aquest és qui de veritat té tot el poder per batejar-nos, per transformar-nos, per purificar-nos al nostre interior de forma radical, renovant el nostre esperit, canviant les nostres actituds, els nostres pensaments a la vida, els nostres sentiments, la nostra voluntat i posar-los sota el control i el domini de l'Esperit Sant. No és estrany, llavors, que al verset 34 Joan el Baptista acabés dient que si bé abans deia jo no el coneixia, ara diu he donat testimoni de que aquest, sens dubte, és el fill de Déu. Qui si no pot portar a terme aquesta missió de treure el pecat i batejar amb l'Esperit Sant i transformar-nos? En tot aquest segon episodi veiem les dues promeses de l'Evangeli. Perdó de pecats i Esperit Sant. És a dir, una vida perdonada i una vida renovada. No tan sols perdó de pecats, també una transformació ara. És això el que tenim amb Jesús, una obra completa de salvació. Una obra que tots necessitem. Que les nostres culpes siguin esborrades i que les nostres vides siguin transformades. I si encara no tens això avui, l'únic que pots fer avui és rebre aquest gloriós regal, confiant en la persona de Jesús. I si ja ho tenim, no deixem de gaudir ara d'aquesta nova vida, creixent en la confiança que Jesús és l'anyell de Déu per nosaltres, que treu totes les nostres culpes, que neteja tots els nostres pecats, des del principi fins al final, qui té tot el poder per continuar treballant i transformant les nostres vides amb el seu Esperit Sant. La meta de la nostra salvació no és tan sols deixar-nos perdonats i donar-nos un bitllet per anar un dia al cel. La meta de la nostra salvació és també renovar la imatge de Déu en nosaltres, com ja predicàvem a la sèrie de Colossencs, veritat? I renovar aquesta humanitat que va ser distorsionada pel pecat. I sabem que aquell qui va començar la bona obra amb tots els que hem cregut en Jesús la complirà fins al final. Amén. I llavors arribem a l'últim dels episodis i veiem com es pren una decisió davant del Messies. I és el que trobem als últims versets, del 35 al 37. I es veu això en dos passos. Primer, escolten de Jesús i després decideixen seguir a Jesús amb tota determinació. Primer escolten sobre ell, diu el verset 35, que novament l'endemà, ja estem al tercer dia, Joan era allà al mateix lloc una altra vegada i dos dels seus deixebles que s'identifiquen com Andrés i l'altre no es diu, probablement és Joan, l'evangelista, i fixant-se de nou en Jesús, noteu com torna a cridar l'atenció sobre ell, mentre passava torna a dir, he aquí l'anyell de Déu, que us ho he dit ahir i no feu res, és l'anyell de Déu. I els dos deixebles l'escoltaren parlar, entenem, sobre aquest anyell. Aquest és el primer pas, escoltar sobre Jesús, però no de qualsevol Jesús, del Jesús presentat com l'anyell de Déu. Això és el que feia Joan. Va veure de nou a Jesús i li va dir als deixebles, aquí teniu, és l'anyell de Déu. Joan tenia molta cura de presentar a un Messies, però un Messies verdader, no diluït, no acomodat als nostres gustos. Joan parlava de l'anyell de Déu, i això implica parlar del pecat, de la condemna, de la necessitat que tots tenim de perdó, de sacrifici a la creu, veritats que són incòmodes per tots nosaltres. Les eren abans i les continuen sent en el nostre segle, però són veritats necessàries si es tracta de la nostra salvació. No podem seguir a qualsevol Messies, a qualsevol forma diluïda de Jesús. Hem de seguir Jesús com l'anyell de Déu. I em sembla molt interessant veure com Joan no canvia el missatge d'ahir a avui. Ja havia parlat, com dèiem, que Jesús era l'anyell de Déu i sembla ser sense molt d'èxit ahir. Però ell no es cansa. I l'endemà continua predicant el mateix missatge sense acomodar-lo als gustos de les persones. Si no hi han resultats avui, els esperarem demà, però no canviem el missatge. Com l'apòstol Pau, Joan s'havia proposat no predicar cap altra cosa que no fos a Crist i aquest crucificat. Ell sabia que aquest missatge era vital per la salvació de qualsevol. Que un altre Jesús no salva ningú, perquè la fe ve d'escoltar. I l'escoltar per la paraula de Crist, del Crist verdader, per un Jesús com el que Joan presentava. I és aquest l'exemple que hem de continuar imitant nosaltres a l'hora de compartir del Messies, del Salvador, de Jesús, amb els altres. No presentem qualsevol Jesús, presentem el Jesús com l'anyell de Déu crucificat pels nostres pecats. I això va donar pas, al següent pas. Van escoltar un missatge, una predicació verdadera del Messies, i van prendre una decisió, una determinació, i així acaba el nostre passatge, al verset 37. I van seguir Jesús. No podria acabar millor la història. Aquí hi ha un canvi de mestre. Estaven amb Joan i ara el deixen de banda. La vela de Joan s'apaga, els focus es retiren d'ell i es posen sobre Jesús. I això, i em sembla impressionant, no és un fracàs al ministeri de Joan. Recordem, ell no era la llum. L'èxit de Joan el Baptista depenia no de guanyar deixebles, és contradictori, però era de perdre deixebles per causa de que el deixaven i s'anaven amb Jesús. Quin ministeri tan fantàstic tenia. I aquests dos van prendre l'única decisió apropiada que es pot prendre davant de la persona del Messies, davant de Jesús, que és seguir-lo. No serviria de res que es quedessin tota la vida escoltant sobre ell, amb Joan, si no prenen aquesta determinació. Han de prendre la determinació de posar la seva fe en Jesús i seguir-lo com a deixebles seus. I amb això m'agradaria arribar a la nostra conclusió avui. I és que aquest és el propòsit de tot l'Evangeli de Joan. Que presentant un munt de testimonis i de senyals, com ens diu després al capítol 20, verset 31, testimonis com el que tenim ara de Joan el Baptista, que acabem creient que Jesús és el Crist, el fill de Déu, i que creient en ell tinguem vida i vida eterna en el seu nom. I això va dirigit tant per creients com per no creients. Probablement Joan estava escrivint a una comunitat de creients, tot això, però al final és el mateix, el propòsit és el mateix, que continuïn creient en Jesucrist i continuïn gaudint de la vida que ell dona, exaltant-lo a ell, per sobre totes les coses. Avui es podria parlar moltes més coses sobre aquest passatge, no ho dubto, però estic convençut que el que no es podria fer és presentar un millor Messies i Salvador com el que estem presentant. Se t'ha presentat com el Messies que ha arribat i que tornarà. Com l'anyell de Déu que soluciona el teu problema amb el pecat i com qui bateja amb l'Esperit Sant transformant la teva realitat quotidiana avui. I tot això no ha sigut només per la teva informació. Això ha sigut per la teva transformació, per la teva determinació. Posa la teva mirada fixa en Jesús i amb penediment i fe comença a seguir-lo avui mateix, perquè només ell pot donar-te aquesta vida perdonada i aquesta vida renovada que necessites urgentment. I si ja som creients, aquests testimonis, com diem, són perquè continuem creient més i més en Jesús, com el nostre Crist, com el Fill de Déu, gaudint cada vegada més plenament de la vida que ell ja ens ha donat. Una vida que es continua adreçant i preparant cada dia en esperes de la tornada del Messies. Una vida que gaudeix del perdó que ja té de part de Déu i de l'operació de l'Esperit Sant cada dia. I una vida que s'ocupa en seguir Jesús, posar tots els focus en ells i en fer més deixebles de Jesús, no cansant-nos mai de predicar el seu nom com el que és en veritat, l'anyell de Déu.
Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info@cn22.org.